La tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a la tàctica de Ràdio Olot, benvinguts al programa que repassa tota l'actualitat esportiva del cap de setmana amb els nostres equips de la comarca. Un cap de setmana interessant i que aprofitarem avui a la tàctica per analitzar-lo. I comencem amb la Unió Esportiva Olot, que aquest cap de setmana visita el complicat estadi de la Muntanyesa, que hores ara és quart classificat i està al play-off. Els olotins van tornar al fil de la victòria, que es va complicar per moments contra el Vilafranca a casa. Ara, però, segueixen a 3 punts de l'Hospitalet, que és líder, i no amplien la distància amb el Tona, que és tercer, a 5 punts. Com sempre, tindrem els protagonistes i parlarem amb Pere Dolera i amb el nostre especialista, en David Planella. També anirem amb el Borja Tosca a Primera Catalana, al partit del cap de setmana del Sant Jaume, després d'aconseguir la primera victòria de l'any i la tercera i la quarta catalana. Tornarem, com sempre, a parlar del futbol femení amb les nostres olotines. I en l'àmbit poliesportiu parlarem de tenis taula, hoquei, bàsquet, voleibol i molts esports més. També parlarem amb en Ferran Joan Miquel per saber com s'ha de començar a fer exercici, per saber el que s'ha de fer i, sobretot, el que no s'ha de fer per evitar lesions. Això és tot. Anem a desenvolupar els temes del dia que venen plens d'actualitat en aquest segon programa de la tàctica, el segon del 2024.
La tàctica. Tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I comencem, com sempre, amb la Unió Esportiva Olot, que va tornar, com dèiem, al fil de la victòria després de derrotar el Vilafranca per 3-2. Un rival que no li va posar les coses gens fàcils als olotins, que van haver de remuntar el partit amb un altre doblet de Marc Mas i l'estrena golejadora de Bruno Perone a Tercera Federació amb la Unió Esportiva Olot. Però això ja és passat i ara toca seguir pensant en assaltar el més aviat possible la primera posició que ocupa l'Hospitalet de Joan Sánchez Caraleta. Ho explica el golejador de l'Olot i del grup 5è també de Tercera Divisió, Marc Mas.
Mai em poso números, jo sóc dels jugadors que intento donar el màxim cada partit i sobretot miro molt per l'equip, no? Que es guanyi, si marco com, bueno, com personalment pues bé, però sobretot que la setmana passada vaig fer 2 gols però no guanyar no estava content, o sigui que prefereixo que guanyi l'equip que no faci gols. Està clar que la meva funció és, a part de donar continuïtat al joc, és fer gols, no? I, bueno, i de moment jo crec que ara porto 4 gols en 2 partits, bueno, que segueixi, i si no, pues, l'important és guanyar la setmana que ve i a seguir som a 3 punts.
I la setmana que ve, que és aquesta setmana, el rival dels olotins és la Muntanyesa. A hores d'ara, a falta d'un partit per acabar la primera volta, són quarts classificats amb 26 punts, tot i que acumulen 2 derrotes consecutives contra l'Hospitalet i el Mollerussa, això sí, per la mínima. L'Olot és segon, intentarà saltar aquest cap de setmana la primera posició, però com sempre parlem amb el nostre especialista David Planella per saber com afronten els homes de Pedro Dolera el partit d'aquest diumenge. Abans, però, seguim la música, que és divendres. Ara sí, anem amb en David Planella. David, què tal? Bona tarda.
Hola, Aniol, bona tarda.
La Unió Esportiva Olot, que ve de guanyar a casa 3-2 a l'estadi municipal contra el Vilafranca, un partit que a priori havia de ser més senzill, que es va acabar complicant, però que al final els 3 punts es van treure i és el que importava, i seguir, això sí, a seguir el líder, que és l'Hospitalet, que el seguim tinguent a 3 punts. Ara que cap de setmana visitem un equip que també es troba a la part alta de classificació, que és quart classificat, és la Muntanyesa. Primer de tot, David, a saber una mica com arriba la Unió Esportiva Olot en aquest partit.
No de la millor manera possible, tot i haver guanyat, no? Aquest 3-2 contra el Vilafranca, juntat amb el 2-2 al camp de l'Escala, més que pel què, pel com, no? Per com van anar els dos partits, fan que l'Olot arribi al duel contra la Monta amb certs dubtes, sobretot a nivell defensiu, no? Hem de tenir en compte que l'Olot havia estat especialment fort en defensa fins al final del 2023, i les dades són molt clares. En 14 jornades havia rebut 7 gols en contra. En les últimes dues, només en les dues últimes, n'ha rebut 4. Això ja et diu que últimament a nivell defensiu no està en el millor moment l'equip de Pedro Dólera, i ara tindrà una prova de foc al camp de la Muntanyesa, que és camp petit, gest artificial, contra un rival molt intens. És a dir, una prova de foc per demostrar que s'ha passat pàgina i que es pot recuperar aquella solidesa defensiva. Per tant, jo et diria que hi arriba bé a nivell de resultats, o prou bé a nivell de resultats, no tan bé a nivell de joc i amb aquests dubtes defensius.
Quina Muntanyesa ens trobarem al davant?
Un equip molt intens. Un equip que no té grans noms, perquè si mires la plantilla, si la repasses, no hi ha allò cap jugador estel·lar, estrella, que diguis has d'anar molt en compte amb aquest jugador, però és un equip que a casa es multiplica. Les dades parlen per si soles, és un dels millors locals de la categoria. La Muntanyesa ha sumat 19 punts com a local. No hi ha cap altre equip que n'hagi sumat més, n'hi ha alguns altres que també n'han sumat 19, però això són 6 victòries, un empat i una sola derrota. I la derrota de la Muntanyesa a casa va ser fa dues setmanes contra l'Hospitalet, contra l'actual líder. No? Els altres, ningú més ha aconseguit guanyar el municipal de Nou Barris. Per tant, un equip especialment perillós a casa, jugades d'estratègia, jugadors físics, molta intensitat, per tant, un partit per estar, com diem sempre, amb les orelles amunt, molt alertes i competir sobretot, no? Perquè és un camp on no podràs anar a jugar bé, on serà molt complicat baixar la pilota al terra i on, per tant, hauràs d'estar molt bé a les dues àrees. És un tòpic, però és absolutament així, eh? No falla el camp de la Muntanyesa, has d'estar bé en defensa, has d'estar bé en atac i has d'estar molt alerta en general.
Un Olot que arriba, com deies, poder no tant en joc, però sí en resultats arriba bastant bé, i la Muntanyesa que ve de dos partits seguits perduts, això també pot afectar a l'equip de la Muntanyesa, no?
Sí, el que passa que si analitzem aquestes dues derrotes, veurem que són dues derrotes per la mínima, una a casa contra l'Hospitalet, com dèiem, 1-2, competeix fins al final per empatar i té ocasions per aconseguir l'empat, tot i que l'1-2 el fa molt tard, i la de setmana passada va perdre 1-0 per la mínima al camp del Mollerussa, que és veritat que això sí que podria ser més una patinada, perquè el Mollerussa no estava en el seu millor moment, però a l'Olot també li va costar molt quan va jugar al camp del Mollerussa, va fer un dels pitjors partits de la temporada, i a mi el Mollerussa a casa seva em va agradar molt, no? Llavors va patir una ratxa molt dolenta. Sembla que mica en mica ara s'està tornant a aixecar l'equip del Pla d'Urgell, que ja està fora de la zona de descens. Per tant, són dues derrotes, sí, però són dues derrotes ajustades, competides, i jo crec que aquesta Muntanyesa no baixa els braços, eh? Continua en el quart lloc, fa moltes jornades que està entre els 5 primers en zona de play-off, té 26 punts. És veritat que ara aquesta zona de play-off s'està comprimint, perquè el Peralada, que és 6è, en té 25, un menys, i per sota hi ha Reus, Prat, que en tenen 24, Gram en 23. Per tant, un carro d'equips que volen entrar en aquesta quarta, cinquena plaça, que sembla que estaran bastant obertes fins al final, però la Muntanyesa és, sens dubte, un candidat a jugar aquest play-off, i més si manté aquesta bona ratxa com a local, no? És veritat que ve de dues derrotes, però, com dic, són dues derrotes que poden enganyar una mica. Jo crec que no està en un mal moment de joc la Muntanyesa.
I a més un partit també especial perquè és l'últim partit de la primera volta. Una mica sigui així de valorar, de posar una nota a aquesta primera volta, quina seria, David?
Ostres, recordo que l'últim partit de l'any fèiem balanços i parlàvem d'excel·lents, no? De notes excel·lents. Clar, aquests dos primers partits del 2024 jo crec que fan baixar una mica la nota. Jo crec que depèn molt del que faci l'Olot aquest diumenge al camp de la Muntanyesa. La cosa és molt clara. Si l'Hospitalet guanya, se'n va 41 punts. Si tu no guanyes, et quedes a 6 de l'Hospi. Per tant, aquell excel·lent que li posàvem a l'Olot al final del 2023 no li podrem posar al final d'aquesta primera volta. Per tant, jo m'esperaria el partit de diumenge per posar una nota que variarà entre el notable i l'excel·lent, no? Si l'Olot és capaç de guanyar el camp de la Muntanyesa, jo crec que indiscutiblement la nota al final de la primera volta, independentment del que faci l'Hospitalet aquesta jornada, serà excel·lent. Si l'Olot rellisca el camp de la Muntanyesa i s'hi afegeix un bon resultat de l'Hospi, tindrem més dubtes en aquesta part alta de la taula.
I ja per acabar, preguntar-te pels jugadors que estaran i no estaran disponibles pel partit de la Muntanyesa, i per si Pedro Dólera també deia que necessitaria algun reforç de cara a aquest mercat d'hivern, no? Sobretot a la zona d'atac. No sé si creus que pot arribar algú o no pot arribar algú.
Dólera parla no d'un, sinó de dos reforços. Estem ja a 19 de gener, ha passat ja l'equador del mercat d'hivern. David Jiménez, que era la principal opció per reforçar l'extrem, se n'ha anat al Badalona, cansat d'esperar a la Unió Esportiva Olot. Veurem, hauria d'arribar algú, hauria d'arribar algú perquè a la plantilla li falten efectius, sobretot a les bandes, no? Queden encara un parell de setmanes, a veure si la direcció esportiva és capaç de trobar aquestes dues peces que voldria Pedro Dolera, perquè és que, clar, si s'hi afegeixen baixes, entre que la plantilla ja és justa i que ja des de principi de temporada tenia un dèficit a la zona de les bandes, si s'hi afegeixen baixes i dubtes, jugadors tocats, etc., a Dolera se li compliquen molt les coses, i una prova pot ser el partit d'aquest diumenge. Sembla que recupera Uri González, que és la bona notícia, comencem per aquí, migcampista indispensable per al tècnic pretenc, per tant, sembla que podria recuperar aquell mig del camp format per Uri, Pedro i Uri, tant de bo, aquest diumenge ja d'inici, però en canvi, a l'altra banda de la balança, tenim que Ayala, que va ser baixa la setmana passada per un esquinç al turmell, és dubte fins a última hora per aquest diumenge, és difícil, crec, que pugui entrar a l'11, veurem, però és que Perone va rebre un cop i també és dubte, per tant, a darrere, ara mateix Bernils és l'únic central 100% disponible a dia d'avui per jugar al camp de la Muntanyesa, i a davant Pablo Ufano també sembla que està tocat i que tampoc està assegurada la seva presència al partit de diumenge. I Ufano en un partit així, de camp petit, de gespa artificial, amb el 4-4-2 que sol alinear Dolera en partits d'aquest tipus, és un jugador també molt important al costat de Marc Mas, no? Per tant, com dic, molts jugadors tocats, molts dubtes, i aquests dubtes, evidentment, els tindrà Dolera fins a última hora per confeccionar un 11 de garanties per intentar guanyar el camp de la Monta.
Doncs molt bé, David, moltes gràcies. Recordeu, oients de Ràdio Olot i la Tàctica, Muntanyès a Olot aquest diumenge a les 12 de la migdia, és a mitja hora abans en directe amb en David Planella i tot l'equip de l'Olot a Ràdio Olot. David, espero que torneu de nou Barris amb els 3 punts.
Tant de bo, que tornem vius, que l'últim cop ja va costar, i que tornem amb una victòria.
Molt bé, David, moltes gràcies.
Va, gràcies.
Doncs aquest és David Planella, que després d'analitzar el rival i saber com arriben els nostres aquest diumenge, anem ara amb l'entrenador, amb Pedro Dolera.
La prèvia, amb Pedro Dolera.
Bueno, arribem amb ganes, amb il·lusió de fer un bon partit. Anem a un camp especial, un camp molt petit, potser el més petit de la Lliga, on hi ha un molt bon ambient de futbol. Serà un partit pues, complicat, amb un rival que porta moltes setmanes dintre del playoff i que a casa seva solament ha perdut un partit, o sigui que ja ens diu la dificultat que té això, no? Bueno, és un equip molt intens, que té jugadors amb experiència a darrere, que té jugadors a dalt amb molt d'escaro, que tenen aquest 1 contra 1 i aquesta velocitat que fa falta, i gent molt gran per dintre, segones jugades, per tenir tot tipus de rebots, de cop de cap, de pentinades, de xuts, i tenen molt la pama del camp, vull dir, això saben perfectament el que han de fer, i clar, nosaltres ens que ens falten pues, pot ser 7 o 8 metres per banda, no?, del camp nostre, imagina la diferència. Bueno, sí, és que nosaltres, jo dic el mateix que vaig dir fa 10 setmanes, vull dir, al final, això és al final, no és ara, sí que és cert que estan davant i que tot el que tu no guanyis, pues ells te treuen de diferència, però bueno, al final no serà per ganes o per fer les coses el millor possible, el més professional possible, al final tenim la plantilla que tenim, fem el que fem i el que podem amb el que tenim, entre lesions i històries vàries, i al final pues, intentarem fer-ho el millor possible. Bueno, ja sap el club que jo crec que anem curts de plantilla, que jo crec que hauríem de fer un parell d'incorporacions, però bueno, això ja és cosa de Sergi i de la direcció esportiva. Jo, contra més plantilla tingui, millor. Crec que amb la plantilla que tenim actualment anem justos, perquè bueno, la competició aquest any és molt exigent, queden molts partits per davant, hi ha moments on jugarem 3 partits en una setmana, Copa Catalunya, bueno, vull dir, hi ha moltes coses per endavant i lamentablement, pues bueno, vull dir, jo aquí farem, torno a dir, el que podem amb el que estem, però la gent va caient i al final això és merma, i amb una lliga tan difícil i tan competida és complicat.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
I
és que la jornada 17 començarà aquest dissabte amb el partit del líder al camp de la Pobla de Mafumet a les 5 de la tarda. Ja diumenge 3:15, dos partits, Grama, Castelldefels i Tona, Vilassar de Mar. A les 12 del migdia, Sant Cristóbal, Badalona, Muntanyesa, Olot i Vilafranca, Prat. A 2:15, Girona, B, Reus, Redis i a la tarda, Parlada, Mollerussa i l'Escala, Rapidenca, a 4:45. A la classificació, l'Hospitalet és líder amb 38 punts, segon l'Olot amb 35, 5 menys els té el Tona i la Muntanyesa i el Vilassar, que són quarts i cinquens, respectivament, amb 26 punts. A la part baixa, l'Escala marca el límit amb el descens amb 16 punts, ja serien equips de Lliga Elit, el Vilafranca amb 15, la Rapidenca amb 14 punts i el Castelldefels amb 13. I recordeu, oients de Ràdio Olot, que podeu participar en la porra del partit. En joc una coca i un tortell de can Carbaceres, o una jaqueta, una samarreta o una dessuadora de l'Olot. I podeu participar per Instagram, Twitter o Facebook fins que comenci a rodar la pilota aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de la Muntanyesa.
Per sort, en atac ha estat resolutiu, n'ha fet 3, en defensa n'ha encaixat 2. És una lliçó que s'ha d'aprendre. Millor aprendre-la amb victòria que no pas amb empat o amb derrota. Avui calia guanyar, però s'haurà de treballar molt a partir d'ara, perquè així, evidentment, no serem campions. Hem de millorar, hem de recuperar la solidesa defensiva, hem de tornar a ser l'Olot que érem abans.
L'Olot ha perdut la solidesa en defensa i el proper partit serà una prova de foc per recuperar-la. Perquè jugarem contra un rival de play-off i a un dels camps més complicats de la Lliga. Diumenge, en directe des del municipal de Nou Barris, Muntanyesa, Olot. A 12:15 del migdia, la prèvia, i a les 12, el partit, amb David Planella i Pau Masó, i el patrocini de Fred Perry Olot. Olot! Olot!
Primera Catalana.
I ara deixem enrere la tercera federació i marxem a Primera Catalana amb el Bors de Tosca. No ha començat bé l'any els homes d'Àlex Ferrés i Fran Dorca després de caure derrotat contundentment al camp de l'últim classificat, el Mataró, per 4-0. Tot i això, els garrotxins afronten el retorn al municipal de Bors de Tosca amb més ganes que mai a deixar enrere el partit del cap de setmana anterior i seguir sent los regulars que eren tant a casa com a fora. Ho explica el capità del primer equip, Ramon Masó.
Després d'una derrota tan dura i tan merescuda com la del passat diumenge al camp del Mataró, doncs afrontem el partit de Blanes com, bueno, com una revàlida amb moltes ganes de guanyar, de fer-ho davant de la nostra gent i sent conscients, doncs, de que és un partit clau per nosaltres per tancar bé la primera volta i entenc que estem en un moment clau de la temporada on poder encadenar un parell o tres de victòries, doncs ens col·locaria en una part alta amb possibilitats de lluitar per algo molt bonic.
El pròxim partit dels grocs serà a casa contra el Blanes. A hores d'ara, els blanencs són els últims classificats i són l'equip que més gol rep de la categoria, amb un total de 31 en 14 partits. Tot i això, després de l'última desfeta, no se'n refia ningú de l'estat de l'altre equip. Ho explica l'entrenador del Bordeaux Tosca, Àlex Ferrés.
Hem fet reflexió aquesta setmana. Crec que els jugadors són molt conscients de l'error que vam cometre i tenim una oportunitat, doncs, per refer-nos de la derrota de la setmana passada, per continuar pensant en positiu, acabar la primera volta d'una forma bonica i encarar la segona volta un altre cop a casa de la millor manera. Per tant, moltes ganes que arribi dissabte i sortir a per totes per deixar la bona imatge que no vam poder deixar la setmana passada.
La jornada 15 de Primera Catalana comença dissabte a les 4 de la tarda entre el Bescanó i el Montcada. Un quart d'hora més tard serà el torn del Bors de Tosca, que rebrà el Blanes. A les 5 de la tarda, dos partits, Roses Banyoles i Argentona Tossa de Mar. Ja diumenge a les 12 del migdia, dos partits més entre el Caldes de Montbui i el Manlleu i el Mollet Mataró. A un quart d'una del migdia, Cardedeu Can Givert, i a les 4 de la tarda tancarà la jornada el Begur Parets. A la classificació, el Manlleu pujaria directe amb 30 punts, el Caldes de Montbui faria promoció de descens a Lliga Elit amb 25 i l'Argentona, en cas de ser el millor tercer dels tres grups, també faria la promoció de descens també amb 25 punts. A la part baixa serien equips de segona catalana, el Can Givert amb 17, el Begur amb 15, el Mataró amb 11 i el Blanes amb 10 punts, que és l'equip que tanca la taula.
Segona Catalana.
A la segona catalana, el Sant Jaume ve de guanyar fora de casa amb un contundent 1-5 al camp del Tordera. Ara toca repetir el mateix resultat, o si més no, la victòria a casa contra l'Atlètic Bisbalenc aquest dissabte. L'entrenador del filial UTI és Jordi Freixa.
A casa de moment estem forts, i amb si som capaços d'enllaçar dos partits seguits que no ho hem fet en tot l'any, després d'una gran, bueno, crec que una gran victòria i merescuda, sobretot merescuda al camp del Tordera, però bueno, serà un partit super complicat perquè és un equip defensivament fort, vale? Acumulen gent i haurem de vigilar les contres perquè ells suposo que buscaran aquest tipus de joc. Haurem d'estar molt encertats, atents a les vigilàncies, vale? I molt contundents. Si no, patirem molt o inclús ens poden guanyar tranquil·lament.
El partit entre el Sant Jaume i l'Atlètic Bisbalenc és dissabte a 4:45 de la tarda. El rival es situa en zona de descens amb 12 punts possibles i el Sant Jaume Olot es troba en 11a posició amb 21 punts, a 7 de la promoció de descens que ocupa el Calonge i a 9 del descens on s'hi troba el Tordera amb 12 punts.
Tercera catalana.
I anem a Tercera Catalana, la jornada 15, que començarà també aquest dissabte. Després d'una jornada estratosfèrica pel que fa a resultats, dissabte a les 4 de la tarda comença la jornada amb 5 partits, entre el Fontcoberta, Sarrià de Ter, Camprodon, l'Escola de Futbol Garrotxa, Besalú, Abadesenc i Sant Joanenc, Les Preses. Precisament tenim a l'entrenador dels presencs, Gerard Joventeny, que analitza el partit d'aquest cap de setmana, després d'una remuntada espectacular a l'últim partit a casa contra el Besalú.
Nosaltres, després de la victòria de l'altre dia, estem contents, estem motivats i ens agradaria doncs, molt tancar aquesta primera volta amb els 3 punts. És veritat que nosaltres a casa som un equip i fora crec que és un punt que podem millorar i hem de millorar i doncs, ho podem fer el dissabte. No? Ens agradaria molt sumar els 3 punts i així afrontar una segona volta igual o millor que aquesta.
Per acabar el dissabte a 4:45 de la tarda, Sant Gregori, Sant Pons i Camp de Bànol, Sant Privat d'en Bas. Ja diumenge tancarà la 15a jornada l'Hostoles, Cornellà de Terri a les 4 de la tarda.
Quarta catalana.
A Quarta Catalana, abans d'anar a Quarta Catalana, perdoneu, a la classificació de tercera les coses van apretant cada vegada més. El primer classificat és l'Abadesenc, amb 31 punts, el segueix el Garrotxa amb 29 i 3 equips amb 27 punts, que són la Vera, el Sant Privat i el Sant Joanenc. A la part baixa de la taula, Besalú és quart per la cua amb 15 i qui debutarà aquest cap de setmana el nou entrenador, després que Joan Luquer deixés la banqueta dels besaluencs. Tercer per la cua és el Cornellà amb 12, l'Hostoles i el Sant Pons són últims classificats amb només 5 punts. I ara sí, anem a Quarta Catalana. La jornada comença aquest dissabte entre el Sant Pere Martí, Vall d'en Bas, Castellfollit de la Roca, Les Planes i Serinyà, Les Planes, a les 4 de la tarda. A les 11 del matí, de diumenge, Joaneta, Sant Roc, a les 11 del matí. A les 4 de la tarda, a les Preses B, Atlètic Olot. A les 5, Montagut, Santa Pau. I a les 6 de la tarda, tancarà la jornada el Camós, Maià. Cal dir a Quarta Catalana, el primer classificat és el Serinyà amb 32 punts, a la zona de promoció hi ha el Montagut amb 31, la Canya amb 26, tercera, Castellfollit de la Roca amb 24 punts i tanca el playoff l'en Bas amb 24. A la part baixa, Joaneta és Santa penúltima amb 8, Sant Roc penúltima amb 7 punts i l'Atlètic Olot tanca la classificació amb només 5 punts. Cal destacar abans d'anar al futbol femení que durant l'últim partit entre el Maià de Montcal i el filial de Les Preses, un jugador del conjunt local va propinar un cop de cap a l'àrbitre deixant-lo al terra després que el col·legiat expulsés el jugador. Veurem quin és l'abast de la sanció en els pròxims dies, però tot sembla indicar que li cauran entre 15 i 25 partits de sanció, segons la Federació Catalana de Futbol. Ara sí, anem amb futbol femení. I en futbol femení, l'Olot comença el 2024 amb victòria davant el Caçà per 3-2. El pròxim rival de les olotines és el Júpiter, que se situa en última posició només amb 2 punts. La Fundació Unió Esportiva Olot és 6a classificada amb 25. El partit entre la Fundació Júpiter i l'Olot serà aquest diumenge a les 5 de la tarda.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I comencem el sector poliesportiu, com sempre, amb el tenis taula. El conjunt lutí ha caigut de posicions europees després de la derrota a l'Escala. Ara tocarà visitar el pavelló de l'Arte del Santiago en el primer partit de la segona volta. De fet, en aquests moments s'està jugant el partit que ha començat a les 6 de la tarda. Els lutins han sortit a disputar el partit amb la tripleta formada per Diego Piño, Diego Silva i Arnau Pons. El vicepresident del club tenista Olot és Xavier Selles.
Jo penso que ens fa mal doncs, no haver aconseguit un parell de cosetes, no? Com per exemple la derrota del Collado aquí, la continuem tinguent poc interioritzada, no? I per altra banda, doncs aquest partit de l'Escala que es va escapar per un resultat que aparentment sembla molt clar de 4-1, de perdre 4-1, però que els que van poder seguir el partit, doncs sabem que podia haver caigut de totes dues bandes.
Ara mateix es troben a un punt de la zona europea de la màxima categoria estatal i a dos punts de la zona de descens que ocupa ara mateix l'Alacant. Seguim els pavellons i parlem de l'hoquei Olot, que després de l'empat contra el Cerdanyola buscarà la primera victòria del 2024 a la pista del Manlleu. Els lutins amb Miquel Ràfols al capdavant tenen entre cella i cella repetir la mateixa segona volta que el curs anterior, que va suposar quedar-se a pocs punts de les posicions capdavanteres de la classificació. Però com sempre, en qui parlem per analitzar el partit és amb el nostre especialista, és amb en Roger Isern. Doncs com cada divendres a 7:45 d'aquí a la Tàctica, el programa que repassa tota l'actualitat esportiva, tornem a tenir en Roger Isern per parlar de l'hoquei Olot, per parlar d'hoquei, per parlar del partit d'aquest dissabte a la pista del Manlleu a 4:45 de la tarda. Un Manlleu Olot, un partidàs, un autèntic partidàs per tancar aquesta primera volta a hoquei a plata. Roger, bona tarda.
Bona tarda, Nil, què tal?
Com arriba l'hoquei Olot al partit d'aquest dissabte?
Doncs bé, arriba amb bones sensacions. Després de dissabte vam veure sobretot grans minuts a la primera meitat i també defensivament a la segona d'un hoquei Olot que va recuperar una mica el segell d'identitat, que sobretot el fa fora a casa. Es van recuperar la confiança jugadors importants, un d'ells i que va ser el millor del partit, Marc Prat, que va anotar un doplet, i també és molt important que jugadors com Marc doncs tornin a sumar bones xifres de cara a porteria. I bé, arriba amb la plantilla al complet, si no hi ha cap última hora, menys de 24 hores pel partit de demà a la tarda a Manlleu, i amb bones sensacions. Jo crec que l'hoquei Olot està en el bon camí per recuperar un bon joc i optar a coses més importants que no sigui a patir per el descens, que crec que és un dels objectius després de ja dues temporades i una mica més a l'hoquei Lliga Plata.
Tanquem aquesta primera volta un cop s'acabi el partit d'aquest dissabte, una mica com la valoraries? Esperem també la setmana que ve valorar-la del tot bé, però una mica quina seria la valoració?
D'alts i baixos. Jo crec que l'hoquei Olot ha tingut partits bons, sobretot a casa, i partits molt dolents, que no havíem vist, si no recordo malament, en el que portem de temporades a plata. Per tant, ha estat una primera volta que això, jo crec que ha estat d'alts i baixos, que hem estat amb setmanes amb l'hoquei Olot molt optimistes i setmanes que hem vist que l'equip no acabava d'estar del tot bé, i és un dels motius pel qual també hem viscut una primera volta que Jordi García ja no segueix al capdavant de la banqueta olotina i ara l'entrenador és Miqui Ràfols. Per tant, esperarem el que passi dissabte, la setmana que ve en parlem aquí, per valorar i acabar de dir, a veure com ens ha semblat aquesta primera volta, que deixa'm dir, ara que parles, si l'hoquei Olot empata o guanya dissabte, sumarà la millor puntuació des que està a plata en una primera volta. Per tant, en números no seria tan dolenta, però sí que en sensacions sí que ho seria. Miquel Ràfols precisament comentava aquest aspecte, que l'equip encara té marge de millora.
La sensació bona i positiva és que es pot competir amb qualsevol equip, així ho vam demostrar jugant contra el segon classificat, i per altra banda també, però és una part que em motiva i que m'agrada, que penso que tenim moltes coses a treballar i molts aspectes a millorar.
Escoltàvem a Miqui Ràfols. Roger, anem a parlar del rival perquè se'ns acaba el temps, com sempre aquí a la Tàctica. Aquest Manlleu, què ens trobem al davant?
Bé, un equip molt jove, té bones figures pel que fa a ofensivament. És un equip que, com ara escoltarem, Miqui Ràfols és capaç de pressionar-te dalt. Són nanos acostumats a competir amb jugadors davant seu amb experiència, tot i que al ser un bloc jove no vol dir que no en tinguin. Són jugadors que ja han disputat molts d'ells a minuts de hoquei plata i també amb categories inferiors de la selecció espanyola. Per tant, ens trobarem un molt bon equip al davant, que sí que ha canviat molt respecte a temporades anteriors. Ha fitxat, també ha apostat per jugadors nous i molt joves del planter. Per tant, és una filosofia que també segueix una mica com segueix l'hoquei Olot, doncs a Manlleu també la segueixen. Per tant, com ara escoltarem, Ràfols espera un partit complicat aquest dissabte a la pista usonenca.
Un club amb una aposta per gent jove clara, que té un hoquei molt ràpid, físicament forts, moltes vegades a la seva pista et venen a buscar dalt, i per tant doncs, serà un partit que ens exigirà al màxim.
I en l'hoquei, Roger, com tots els esports, també en el futbol, hem de parlar dels camps de futbol. En el cas de gespa artificial i gespa natural, en l'hoquei, quina pista ens trobarem a Manlleu?
Pista molt similar a Olot, la superfície està ratzo com aquí, i de dimensions, te la definiria, sí, molt similar a Olot. A més, el pavelló també, la fisonomia és molt similar, en comptes de dues grades en té una alçada, per tant, ens fa pensar una mica aquí a la Josep Jou, per tant, la pista jo crec que no serà excusa, és una pista que s'hi pot fer bon hoquei i que és molt habitual a la que està acostumada a jugar l'hoquei normalment aquí a casa.
I molt ràpidament, Roger, baixes per al partit de dissabte?
Cap ni una, a hores d'ara, divendres vespre que estem, esperem demà arribar al pavelló de Manlleu i trobar-nos de tota la plantilla, fet que implica que Miqui Ràfols hagi de tornar a fer convocatòria, ja no el mateix, no va entrar a la convocatòria dissabte passat, veurem, normalment es disputa entre l'Ada, menjant, jugadors joves, jugadors sèniors, veurem què decideix Miqui Ràfols de cares a demà a la tarda, a 4:45, com sempre, des de les 4, amb l'Anna i un servidor, us explicarem, tant de bo tancar una primera volta amb una victòria que ja no la recordo, que sí que la recordo, era un dia, però fa dues jornades que no guanyem, però sí que bé, amb confiança que l'hoquei Olot pugui sumar de 3 demà a Manlleu.
Doncs molt bé, Roger, recordeu, a 4:45 comença el partit, a les 4 amb en Roger Gern i l'Anna, amb l'hoquei a Ràdio Olot, i la millor prèvia del partit en aquest partit és en aquest derbi entre l'equip osonenc i l'equip de la Garrotxa, aquest derbi català. Participeu a la porra, en Roger.
Correcte, que per cert hem canviat de regal, ara en comptes de suadora hi ha bufanda de l'hoquei Olot. Van canviar les coses i no puc desvetllar res perquè em sembla que algun altre premi tindrem més gros de cara a les pròximes setmanes. Ja ho avançarem aquí.
Doncs com sempre, en Roger, que ens porta la seva sorpresa amb la porra i en aquest hoquei Olot, que esperem que tanqui aquesta primera volta amb victòria. Roger, moltes gràcies.
Moltes gràcies, ens escoltem demà.
El partit entre el Manlleu i l'hoquei Olot serà aquest dissabte a 4:45 de la tarda a Terres Osonenques. Recordeu participar en la porra de Ràdio Olot en aquest últim partit de la primera volta.
Els jugadors han demostrat el nivell i la mentalitat per donar-li la volta, i sincerament penso que tenim molt de marge de millora, molta feina a fer.
L'hoquei Olot de Miqui Ràfols es va estrenar amb un empat davant tot un segon classificat de la Lliga. Aquest cap de setmana, el conjunt olotí tanca la primera volta i ho vol fer amb victòria, visitant la pista del Club Patí Manlleu, rival just per sota la classificació. Aquest dissabte, 4:45 de la tarda, Club Patí Manlleu, hoquei Olot. Des de les 4, en directe a Ràdio Olot, amb Roger Isern i Anna Prat. L'hoquei patins es viu i es gaudeix a Ràdio Olot.
I seguim als pavellons, perquè en bàsquet hem començat bastant bé en totes les categories. Pel que fa a primera categoria masculina, l'Envàs visita la pista del Cabrera aquest diumenge a 6:45 de la tarda. A primera divisió femenina, l'Envàs rep a l'Odontomet Terrassa aquest dissabte a 6:45. En parla una de les jugadores del conjunt garrotxí, Carla Cabanac.
Que està a mitja taula, però tot i així és un equip molt complicat, molt intens, que tenen resultats molt variats. Fins i tot van guanyar les que ara mateix van líders. Llavors serà un partit molt complicat, que hem de donar el millor de nosaltres i intentar fer el possible per treure'l, intentar guanyar tots els de casa, i farem el que podrem.
I seguim a primera territorial masculina, el grup 1, on l'Envàs rep el Salt aquest dissabte a 7:45. En el grup 2, la Pia Olot visitarà el Roses dissabte a 7:45 del vespre, i el Club Bàsquet Olot a la mateixa hora també visitarà la pista d'Hostalric. El Sant Joanenc, per la seva banda, visitarà el Maçanet a 6:00 PM el diumenge. Per acabar, primera territorial femenina, derbi entre la Vall d'Envàs i el Sant Joanenc a 11:45 del matí d'aquest diumenge. I com sempre anem a l'aigua amb el waterpolo. Els olotins reben aquest cap de setmana el Creurog. El rival és quart, una posició per sobre dels olotins a només 3 punts. Un rival difícil, però que suposaria un cop sobre la taula de l'Olot, que seguiria escalant posicions a la classificació. Un dels jugadors del primer equip del Club Natació Olot de Waterpolo és Adrià Molina.
Un partit molt important, que l'afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió, i on no se'ns poden escapar els 3 punts, ja que juguem davant la nostra afició. A la primera volta, a casa seva, van perdre d'un gol. Tot i així, s'ha de dir que és una piscina molt complicada, una piscina molt grossa a l'aire lliure, on és molt difícil jugar-hi, i ells van treure un bon partit i ens van acabar guanyant per petits detalls. Ara les coses seran diferents, és la segona volta, ja els coneixem i juguem davant la nostra afició, i els hem de donar una alegria i guanyar els 3 punts.
El partit serà aquest dissabte a 7:45 de la tarda a les instal·lacions del Club Natació Olot. I seguim encara als pavellons perquè parlem del club Vòlei Olot, que afronta l'últim partit d'aquesta primera fase. Els números de l'equip són realment bons. En 13 partits han aconseguit 30 punts, amb 1.139 punts a favor, convertint-se en l'equip que més punts fa i amb 1.040 punts en contra. Aquest cap de setmana, el dissabte, a 2:45 de la tarda, rep el tercer classificat, el club Vòlei Salou. Els olotins, això sí, ja tenen assegurada la segona posició. I avui la nostra sortida serà per a tots aquells que volen començar a fer esport i no saben si ho estan fent bé o no ho estan fent bé. Com és costum, quan comença un nou any, la gent es fa propòsits, com deixar de fumar, fer exercici o estalviar, entre moltes altres coses. Doncs bé, nosaltres, al seu programa esportiu, hem parlat amb en Ferran Joan Miquel, preparador físic, que apel·la al sentit comú per a tots aquells que volen començar a realitzar exercici. Explica que és important seguir unes pautes i començar a poc i pujar el ritme i el nivell progressivament i no de cop, ja que el cos es ressentiria i, en conseqüència, hi hauria risc de patir lesions. A més, Joan Miquel explica quin és el secret per mantenir la constància.
Que recomanaria és fixar uns objectius realistes que es puguin aconseguir, perquè si em poso un objectiu molt, molt alt, a lo millor em frustro perquè no hi arribo, llavors un objectiu realista, intentar que es pugui mesurar d'alguna manera per veure si aconsegueixes les fites que planteges o no, i a partir d'aquí doncs, tirar de força de voluntat i de pensar sempre en el llarg plaç per intentar doncs, arribar al que ens plantegem.
També destaca que una de les coses importants a partir de la franja d'edat dels 40 anys és, a part de realitzar exercicis aeròbics i de cardio, és molt important també fer treballs de força. També explica la importància de que, a part de fer exercici, s'ha de mantenir una alimentació saludable i, sobretot, variada. I amb aquesta sèrie de consells acabem la tàctica d'avui, plena de prèvies dels millors equips garrotxins, amb un cap de setmana ple d'esport a la comarca i fora d'ella. Que passeu un bon cap de setmana, tactiqueros i tactiqueres, i ens veiem a la pròxima.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.